Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui parlem de la lectura. A casa llegim en veu alta. Aquest és el títol del programa. I per fer-ho ens acompanyen la Melania del Pino. Bon dia, Melania. La Melania és mediadora de lectura a una escola per alumnes de 5è i 6è i a una llibreria per adults. El seu Instagram és Los Cuentos de la Caputxeta, on recomana sobretot contes il·lustrats. I també ens acompanya la Maria Gajas. Hola, Maria.
Hola, bon dia.
La Maria és professora de llengua catalana secundària, mediadora de lectura a l'Escola Vedruna Àngels, al Raval de Barcelona. I també tens un blog i un Instagram, que és A Llegir, on fa recomanacions de literatura infantil i juvenil. Mediadores de lectura.
Exacte.
Què fa una mediadora?
És una gran pregunta, no?
Perquè és la primera.
És la primera i és un concepte que potser dins del nostre món està com molt normalitzat.
Molt habitual, però suposo que quan dieu jo soc mediadora de lectura,
la gent fa cara de...
I què fas,
no? Clar, hi ha molta literatura acadèmica sobre això, sobre definir el concepte, no? Com el Felipe Munita, que té un llibre que es dedica a això, però jo crec que simplificant podríem dir que mediar lectura vol dir posar-te entremig del lector i del text, no? I ajudar a facilitar aquest diàleg entre el text i el lector i que passin coses, no? Que passin coses interessants, que creïs nous significats, que es faci comunitat.
O sigui, sou una mena d'acompanyants.
Sí.
Exacte. Bueno, jo també diria, o afegiria, que al final el que nosaltres intentem és extreure el màxim profit d'aquella lectura, no? Perquè quan comparteixes una lectura surten moltes coses que potser tu no t'havies adonat. I la mediació comença, o sigui, efectes com pràctics, la mediació comença primer amb la selecció de la lectura, que has de tenir en compte moltes coses, no? La qualitat literària, per quin grup és, no? Aquesta lectura, per quines persones, els interessos, l'edat, la seva comprensió, el seu recorregut, lector. Llavors comença aquí la mediació, amb aquesta selecció, després es fa la lectura, que es pot fer de forma individual, no? Cada participant la fa a casa seva de forma individual o es pot fer de forma col·lectiva. I després hi ha aquesta mediació que es fa amb una conversa, no? Normalment és bàsica la conversa literària. Llavors aquí el mediador el que va fent és fent preguntes per extreure aquell profit, no? Fer preguntes molt, bueno, hi ha conceptes literaris, hi ha preguntes per parlar més d'aquelles coses més de significat o d'argument que poden portar a un debat, i després a vegades es poden fer activitats per ajudar aquesta mediació, sempre per aportar més aquesta conversa, no?
Doncs comencem a llegir en veu alta. A principi de 2023 eren notícia els resultats de l'informe PILS, l'Estudi Internacional de Progrés de Comprensió Lectora de 2021, on l'alumnat català de quart de primària sortia bastant mal parat pel que fa a la seva capacitat de comprensió lectora. Estava a la cua de l'Estat espanyol i baixava 15 punts respecte a l'estudi anterior, que era del 2016. Per tant, en tan sols 5 anys, déu-n'hi-do com era la baixada. Només el 3% de l'alumnat català, segons aquest informe, té un nivell alt de comprensió lectora. Llavors, vàrem parlar molt de possibles motius, de la importància de les biblioteques escolars, de la digitalització, la complexitat de les aules, el paper que jugava el bilingüisme, i un parell de mesos més tard, unes setmanes més tard, el govern de la Generalitat, el juliol, aprovava el nou Pla Nacional del Llibre i la Lectura per fomentar l'hàbit lector i la lectura en català. I nosaltres avui ens centrem en una part d'aquesta lectura, fomentar-la en veu alta i fomentar-la a l'entorn familiar. És important que llegim en veu alta, també quan els fills no són tan petits, perquè segur que ara tothom pensa, si això jo ja ho he fet, quan els nens eren petits ja ho he fet, però hauríem de seguir llegint en veu alta?
Sí, totalment.
És molt important, sí. Clar, quan són petits és quan és fàcil agafar aquest hàbit, no? I, clar, diem quan són petits, però, de fet, hi ha estudis que diuen que ja des d'abans de néixer, les últimes setmanes de gestació, hi ha resposta neuronal a quan la mare està llegint en veu alta, que no parlant, perquè la resposta neuronal és diferent a la cadència de la lectura. Sembla molt evident, no?, que quan són petits s'ha de llegir. però és bonic que això no desaparegui, no? Perquè al final, quan tu estàs llegint en veu alta, estàs compartint molt més que aquella lectura, no? Estàs fent vincle, estàs enfortint la relació, estàs sent model, estàs dedicant una estona de qualitat que ens costa molt de trobar en el nostre dia a dia, no? T'estàs aturant, si ho fem bé, hem deixat el mòbil a l'altra habitació, mm-hmm. hem tancat la tele, no hi ha res més que ens distregui, no? I poder-nos dedicar aquest temps és un regal.
Exacte, clar, sembla que quan som petits és que és necessari que estiguem nosaltres perquè no saben llegir. Llavors és imprescindible, no?, que mm-hmm. nosaltres els hi llegim, però quan llegeixen ells també és molt maco fer, per exemple, aquesta lectura que es diu A bicicleta, no?, que cadascú llegeix una pàgina o diverses pàgines, i és molt maco, no?, compartir aquestes estones, com deia la Maria. Que també és veritat que conforme es van fent grans apareixen altres activitats, altres interessos, altres persones que ens treuen una mica de temps d'aquesta lectura compartida, però trobar estonetes seria una meravella.
I els efectes varien en funció de l'edat dels oients, hauríem de dir, o també lectors, no? Mm. Si és aquesta lectura en bicicleta. Mm. Passa el mateix en els oients quan són petits, que l'únic que poden és escoltar perquè no saben llegir, o mirar les il·lustracions, no? O el llibre, que quan ells ja saben llegir, comencen, ja són grans lectors...
No, o sigui, els beneficis...
Són diferents, clar, no és el mateix un infant que encara no té 3 o 4 anys, no? A mi hi ha una xifra que em va impactar molt quan la vaig llegir el llibre del David Bueno, dels beneficis de la lectura en veu alta, que diu que un infant de cap als 3 o 4 anys pot augmentar el seu vocabulari entre unes 10 o 12 paraules cada dia. Però clar, hi ha d'estar exposat, no?, en aquestes paraules, que és una xifra que a mi... m'al·lucina, no?, perquè dius, però quantes paraules són al cap de la setmana, no?, per exemple, quina meravella, no?, clar, no és el mateix el cervell d'un infant que s'està modelant i que amb la lectura en veu alta que li fa l'adult, doncs estan passant moltes coses neuronals que jo sóc incapaç d'explicar o de llegir el llibre del David Bueno, que un infant que ja sap llegir i que al final el que estàs fent doncs ja no és tant aprendre de codificar o, no?, però pots fer una altra lectura, pots intentar veure quines són les metàfores d'aquell text o relacionar-ho amb l'experiència pròpia o fer connexions amb altres coses. De cop llegeixes un passatge que dius, ah, però si això, aquella pel·li que vam veure o aquella sèrie, quan són més grans, el seu consum cultural també és molt més ampli. Per tant, és molt interessant també de poder establir aquestes connexions.
Generar converses quan són més grans que n'extreus aquelles converses o generen aquelles converses gràcies al llibre que estàs llegint, no? A vegades, si no és aquest vincle amb aquest llibre, aquest mitjà o aquest canal, no les podries tenir. O sigui que els beneficis són diferents, els efectes són diferents, però no deixen de ser importants a totes les edats. I els beneficis més emocionals, aquests estan compartits a totes les edats.
I quins serien aquests beneficis emocionals? Més enllà, ara dèiem, no?, el vocabulari, el compartir conversa... Què més passa quan es llegeix en veu alta en família?
Clar, incrementa la capacitat d'entendre estructures sintàctiques complexes, per exemple. No? És a dir, quan llegim estem llegint unes estructures que no fem servir oralment. No? Es està exposat a aquest tipus d'estructures... Bueno, et suposa un avantatge respecte, no?, als altres companys teus de classe, per exemple, que no hauran tingut aquesta sort, no? O afavoreix l'activitat neuronal, no?, de processos cognitius que no s'activen jugant, no? Perquè, no?, quan parles de lectura en veu alta, molta gent diu, bueno, però també està molt bé passar temps de qualitat amb els fills jugant. Sí, o sigui, indiscutible, clar que sí, que temps de qualitat amb els fills, sempre. Però el que passa quan llegeixes en veu alta no passa quan estàs jugant, no? I llavors jo crec que tenir això en compte és guai per donar-hi valor, no?, per trobar l'espai per poder-ho fer.
I per les connexions emocionals, mm-hmm. perquè al final estàs connectat, el text és el mateix per la persona que llegeix i per la persona que escolta. Llavors estàs mm-hmm. immers en la mateixa història, estàs vivint les mateixes experiències. I això és molt maco i això ho tenim gràcies a la lectura. No?
I per qui no sàpiga com fer-ho, perquè no tothom té una mediadora a casa, per on hauríem de començar? Per trobar l'espai, el moment, els llibres... Parlàveu de la selecció abans, que suposo que és una de les coses més complicades pels que no ens dediquem, això dels llibres. No? Engrescar-los, perquè potser en Clar. Funció de l'edat ja no els interessa tant. Convertir-ho en un hàbit, potser un dia fer-ho sí, però... hauríem de fer-ho més? Com hauríem d'anar construint tot aquest nou hàbit?
Bé, una mica ja ho has dit tot, has posat tots els ingredients a la cassola.
Molt bé.
La selecció és superimportant, perquè... I la selecció depèn, jo crec, molt de tu, perquè igual un llibre que a mi em funciona molt bé a casa amb les meves filles, a la Melania potser no li funciona. No? Persones diferents, no a tots ens agraden les mateixes lectures. Jo crec que, d'una banda, és molt essencial que ens vinculem amb la biblioteca que tinguem al barri, perquè allà hi ha bona selecció, que tinguem una llibreria de capçalera, que visitem regularment, també que fem vincle amb els llibreters i llibreteres, perquè ens saben un niu i deixar-nos assessorar. Són persones que llegeixen moltíssim i que estan al dia de tot, del que surt i del que no surt, no? I provar, i llançar-te i de dir, doncs vinga, va, vaig a llegir aquest. Jo sempre recomano que tu, com a adult, l'hagis fet una llegida prèvia, no? Com a mi, si és una novel·la, potser no cal que l'hagis llegida tot abans.
Ah, sí? O sigui, no és una descoberta alhora?
Pot ser, però jo crec que al principi, almenys a mi em dona seguretat, sí. Si és un llibre que no en tinc ni idea, a mi em dona seguretat haver-lo llegit, perquè també és molt xulo després... Si és un llibre per més petits, un àlbum il·lustrat, doncs fer veus de personatges, jugar a l'anticipació. Tu ja saps què passarà, però l'infant no, no? Aleshores, tu ja saps que allà potser no has de passar la pàgina de pressa i anem a veure què passarà i fem hipòtesis.
Bueno, això només ho tens si ho has preparat.
Clar.
Vas amb més seguretat si t'has llegit el text. Exacte, és el que deia la Maria. Si és una novel·la, potser no te l'has de llegir sencera, però fer una primera llegida també és important per veure si realment vols llegir aquella novel·la amb els teus fills o filles, no? Perquè a vegades dius, bueno, potser no és el moment, o potser per ell o per ella no és el moment pel motiu que sigui, no? Clar. O sigui, totalment d'acord amb el que diu la Maria, i també penso que és important generar un espai, no? O sigui, tenir espais a casa, que els llibres siguin un element que està molt present a casa, tenir diferents espais on tinguis... O sigui, que et vagis adaptant segons l'edat, també, no? Quan són petits, que tinguis cabassos, que tinguis unes capses, que tinguis que ells els puguin agafar els llibres, que no estiguin guardats a una prestatgeria que no arriben, sinó que tinguin accés, i conforme van creixent, ara tindràs una prestatgeria, ara tindràs una altra més gran, o sigui, que vagis adaptant l'espai, i que tinguin llibres diferents en diferents llocs de la casa, no? Perquè els infants volen llegir i volen estar allà on estàs tu, també. Pots fer lectura en veu alta mentre estàs a la banyera, no? Mentre els estàs banyant. Vull dir. I també el tema de generar hàbits o buscar moments, sembla que sobretot quan són petits diem, doncs al vespre, no? A la nit. Però a vegades al vespre estàs molt cansat. O a vegades...
I t'adorms.
Clar,
allò típic
de
que estàs llegint.
I portes tot el dia bregant amb la feina. Amb la... I arriba al vespre i dius, jo ara... és que no puc ara.
O estàs estressat.
I és legítim, també. No pots llegir si estàs estressat.
No cal. Llavors, has de buscar el moment, no? I com a família, de dir, doncs mira, el moment del bany, super, el moment de, no sé, sigui quin sigui, o al matí, o mentre esmorzen, o a la tarda, una estoneta. I adaptar les estones, també. Quan són més petits, potser no ha de ser una estona molt llarga, poden ser estonetes petites, vull dir, jo penso que l'adaptació és molt important, també.
Ara que estem iniciant el curs, no? Bé, ja l'hem començat, però és com al principi, hi ha extraescolars que encara no s'han incorporat, que és com un moment de començar a arrencar. Està bé, perquè és un moment que podem començar a fer proves i es pot començar a llegir...
Moment de propòsits.
Clar, sí. No? Vull dir que es pot començar a llegir en veu alta el desembre, no importa. Però ara sembla que un té com més energia, més ganes de fer-ho tot bé.
Exacte.
Ara estaria bé trobar el moment. Feia referència abans a l'estona. Hauria de variar l'estona que llegim en veu alta en funció de l'edat? Quan són petits es cansen abans... Potser quan són grans agrada tant la història que aquell... No, un capítol més. Total, i penso, no? Però s'han d'anar a dormir...
Potser no és tant, jo penso, que potser no és tant l'edat com l'infant, perquè a vegades quan són petits volen un llibre, després volen un altre, després volen un altre. La meva filla és incansable, vull dir, he arribat a llegir 6 contes seguits, vull dir que és perquè li agrada molt i s'engresca i vol un altre i un altre, al final és de dir, hem d'anar a dormir. O sigui que jo penso que també depèn molt i no hauria de ser un inconvenient tampoc, no? Si... Evidentment, si has de posar uns límits, no? Pels motius evidents, doncs han de posar, però que no és tant l'edat, sinó com respon, no? I si és... la qüestió és llegir amb ells, no? I si són 10 minuts al dia o cada 2 dies, fantàstic si és el que funciona. I si és una hora cada vespre, fantàstic si allò és el que està funcionant.
Té data de caducitat aquesta lectura en veu alta? Arribarà una edat que diran... No,
arribarà. Arribarà, perquè l'adolescència arriba per rebentar-ho tot. Però hem estat allà. Jo crec que hem de pensar tota la feina que hem fet si arribem a l'adolescència amb els deures, entre cometes, una mica fets. Marxaran, perquè han de marxar i els han de poder no voler llegir. I ja està, i els hem de respectar aquest espai. Però nosaltres ens hem de mantenir ferms. Igual que nosaltres érem model quan érem petits, doncs ells han de continuar veient que nosaltres llegim i que per nosaltres llegir continua sent un plaer i que tenim aquests espais a casa on es continua parlant de llibres, que continuem anant a la llibreria, que No? És a dir, tu ara estàs en un moment vital en què ho has de rebentar tot. Bueno, perfecte, però jo sóc aquí encara i t'espero, no només amb els llibres, òbviament, però amb els llibres també, i tornen. Sí que hi ha un book dropping, que està situat entre el segon i tercer d'ESO, sobretot, en què marxen i no volen saber res dels llibres, després arriben a batxillerat, pobres, i el batxillerat els passa per sobre, i no tenen temps per dedicar a la lectura, però ja comencen a voler-hi tornar, i tornen a la lectura. El que és lector, i el que no ho és, tampoc no passa res. Eh? Tampoc no cal posar un estigma a les persones que no els agrada llegir, perquè no et fa ni millor ni pitjor persona. No?
A vegades, si has tingut això a casa i has generat aquest vincle, no?, tan positiu i que tu recordes amb aquest carinyo, a vegades quan ets més gran torna, o quan tens fills, per exemple, o la gent gran. Hi ha un programa, per exemple, que és un programa meravellós, que és una proposta, vull dir, que és que hi ha gent voluntària que truca a persones grans que viuen soles i els expliquen històries per telèfon, els llegeixen per telèfon. Sí, em sembla supermaco i superbonic. Això es va començar amb el tema del Covid. Sí, sí, a Catalunya va començar amb el tema del Covid i ara penso que s'ha tornat a implantar. Llavors, per això, que a vegades no només a la infància, sinó aquests beneficis també per la gent gran, pels adults, llegir en parella...
És que el poder de la narració...
És maquíssim.
Sempre dic, quan llegeixes en veu alta, a vegades et pregunten, però, clar, jo tinc fills de diferents edats, què llegeixo? Dic que és igual. Pots centrar-te en un, no? De dir, doncs mira, avui em centro en el que té 6 anys i aquest llibre... Tu et poses a llegir en veu alta, la lectura en veu alta convoca a tothom. Al final acaben tots allà escoltant, és igual, el més gran que ja se la sap de memòria, aquella història, el més petit que no entén res, o la teva parella, avui... No, és aquesta màgia de dir algú que t'estigui explicant una història en veu alta, la narració oral, és fantàstica.
I ho proves, on hi ha molts nens, i agafes un llibre...
Funciona, sí, venen tots.
Sí, sí, és
fantàstic. O a classe, va, llegiu una estona en silenci o llegeixo jo. No, llegeix tu. I tanquen el llibre, t'escolten perquè tu estàs llegint en veu alta. És fantàstic.
És meravellós. Mira, jo he fet tot aquest curs, he fet un voluntariat a una casa d'acollida, i allà viuen nens, evidentment, amb unes necessitats emocionals molt grans, no? I jo estava amb els més petits, però com que ja sabien els que eren més grans, que jo venia per explicar contes, i eren contes pels més petits, llibres pels més petits, es colaven, que en principi no podien venir, jo no tenia cap problema, però es colaven i volien estar, no? Perquè els agradava molt, és que és igual, és que els expliquis una història. És fascinant.
A Escola de Família estem amb la Maria Gajas i la Melania del Pino parlant de llegir en veu alta a casa i s'incorpora a la conversa la Mar Pla. Molt bon dia, Mar.
Hola, molt bon dia.
Encantada de tornar-te a saludar. Ja has passat
igualment,
per l'Escola de Família,
estem,
Repeteixes, sí, la Mar Pla és presidenta de la CAPAC, la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, i avui sí o sí t'havíem de convidar perquè tot just ahir des de la CAPAC presentàveu la campanya Hashtag, a casa llegim en veu alta, que és justament el que estem dient, no? Que a casa s'ha de llegir en veu alta. Intuïm per on va la cosa, però explica'ns.
Home, després de les paraules de les companyes, evidentment, es veu clar...
No ens podem resistir.
No ens podem resistir a potenciar això, no? O, doncs la lectura a casa i a casa en veu alta, en aquest cas, no? Evidentment, a la campanya tenim molt clars els beneficis, no? I que és fonamental saber llegir i escriure, bueno, per anar adquirint tots els aprenentatges que els nostres joves, els nostres fills necessiten, per anar tenint tots els coneixements que els ha de portar a poder tenir una vida adulta, no? I dins aquesta campanya el que hem fet és enfocar-la i fer tota una infografia que anireu veient, ja hem presentat, però anirem veient, sí, hem intentat de ser allò claridors i tenir uns punts que ajudin també a focalitzar els pares. És evident que és una campanya adreçada a les famílies perquè s'engresquin a potenciar aquesta lectura a casa. I hem identificat, bueno, 8 punts molt claus que tots hi han sortit, no, a la conversa, el fet de potenciar aquesta comprensió lectora, a tenir més tècniques d'expressió oral, que a vegades, doncs, quan trobes a faltar aquest aprenentatge que dèiem de paraules dels infants, doncs pot mancar, doncs aquí serà un punt on conjuntament amb les famílies es pot potenciar, enforteix el vincle entre els Mm-hmm. Qui està fent la lectura,
clar. Dèiem que pot ser la família, pot ser amb amics, pot ser a l'entorn que ho faciliti, comprendre els textos. Una de les coses que també els hi hem de potenciar és que puguin prestar atenció en una cosa. Tenim uns fills i filles que tenen tants impulsos, bé, ells i nosaltres.
Sí.
Perquè, verdaderament, crec que, com deia, ho dic moltes vegades, no? Som models i amb tants inputs que tenim, tant sigui pel mòbil, per qualsevol mitjà, doncs ajuda molt el poder tenir o reservar-nos aquest text.
I a centrar-nos.
Exacte. I centrar-nos, no? Ajuda a potenciar el pensament crític, afavoreix les activitats creatives. Bé, doncs amb aquests 8 punts, amb aquestes 8 idees, doncs anirem fent conèixer doncs tota la campanya per tal de, bueno, de captar les famílies. I al final serà una campanya que farem entre la comunitat educativa, famílies, escoles i els nostres alumnes. Perquè, està clar, quan treballem conjuntament és quan...
Tot rutlla.
Els nens tiren endavant molt bé i, per tant, doncs, allà ens centrarem. Serà una campanya molt vinculada a l'entorn digital, amb una web, potenciarem a través d'Instagram, a través de Twitter, i, per tant, ens anirem fent presents també als entorns on estem tots plegats, no? I també amb la col·laboració, com us comentava, de les escoles, que ens ajudin a fer-ho arribar a totes les famílies i als alumnes, també.
I com és que us heu decidit ara aquest curs a tirar endavant aquesta campanya per fomentar la lectura en veu alta en família? No sé si hi ha hagut algun detonant, aquest informe PILS, potser?
Bueno, hi ha diversos informes, no? El Consell Superior d'Avaluació, totes les dades ens porten a veure de que, evidentment, els nostres fills, bueno, els hi costa més tot el que és el tema llenguatge. I que, al final, darrere del tema llenguatge hi ha l'entorn matemàtic, tot el seu aprenentatge, com comentàvem. I, per tant, bueno, vèiem que sí, que necessitàvem, podíem aportar el nostre gra de sorra a ajudar a que això vagi revertint. I, per exemple, una dada que tenim és que dedicar 15 minuts cada dia, per exemple, amb unes edats fins als 12 anys, ja dèiem que quan arriba l'adolescència tot potser canvia, però pot arribar a equiparar un curs escolar més. Llavors dius, bueno, pues si aportem aquesta mica, evidentment ajudarem a que aquestes dades millorin.
I 15 minuts és res. Si pensem el típic dia, un embús, 15 minuts, ja li agradaria a molta gent. Però Renfe també li agradaria a molta gent Rodalies 15 minuts. Al metro, 15 minuts mirant Instagram.
Quanta
gent
és,
no? 15 minuts? Sí. Però si 15 minuts no has tingut temps de veure ni 4 stories, pràcticament, no? És molt poc temps.
És poc temps, però sí que és veritat. Bueno, ara ho comentaves, no? Quantes vegades nosaltres com a adults, sense voler, ens en donem compte que hem passat 15 minuts mirant Instagram o qualsevol xarxa o qualsevol... No? I dius...
15 minuts d'anuncis per algun dia que poses la televisió convencional. Sí. 15 minuts potser m'he passat, però...
Dues pauses.
Són dues, eh? Tampoc és tanta estona.
No és molta estona, però és el que comentaven, la Melania i la Maria, de buscar aquell moment que a algú li funcionarà abans d'anar a dormir, altres serà abans d'anar a sopar. Però bueno, que si el busquem, segur que el trobem.
Tot just l'acabeu de presentar, aquesta campanya, a Casa Llegim en veu alta, però quines han estat les primeres reaccions?
Bueno, hem tingut reaccions, com dèiem, una mica de tota la comunitat educativa, perquè, evidentment, és anar a buscar aquesta col·laboració entre tots per la millora dels nostres nens, i també per la nostra, perquè, evidentment, quan aconsegueixes tenir una estona de tranquil·litat, com aporta la lectura amb els fills, on... Hem deixat les pantalles fora.
Clar, és que això...
Fonamental. I tens aquesta estona, doncs... veiem que les famílies ens estan... bueno, volguem participar. I el que intentarem és que les famílies facin, per exemple, propostes de llibres, en aquesta importància que comentàveu, per exemple, de la selecció del llibre, o les pròpies escoles, perquè, evidentment, moltes escoles tenen... bueno, fan lectures a les classes o mitjançant doncs, accions com la vostra, no?, de mediació, i per tant, tant uns com els altres, doncs, puguem aportar aquests consells en diferents llibres.
que cada nen té el seu llibre o el seu aspecte que li és d'interès, eh? Que ja costa a vegades trobar, però bueno, quan s'insisteix sempre es troba. I per tant estem tenint bones reaccions a part de les escoles, dels pares. Ara hem de... Bueno, estem a l'inici, eh? Portem unes horetes, com diu. I la idea és que vagi seguint al llarg de tot el curs i també ajudi a que les activitats que fan les AMPAs al voltant dels llibres o de les, i algunes també que fan lectures de contes, per exemple, pues ajudin a fer més present aquesta necessitat de llegir a casa en veu alta.
Per tant, aquest A casa llegim en veu alta no és una proposta unidireccional des de la CAPAC, sinó que és multidireccional, que tothom que vulgui que s'hi sumi, que també faci propostes i que a través de les xarxes socials, que m'imagino que és tan fàcil arribar, doncs no tindrem cap excusa. És que si jo vull recomanar un llibre, doncs puc...
Exacte, un llibre o una activitat. Si es fa una lectura en veu alta en una biblioteca o en una llibreria o es presenta un llibre interessant, doncs la gent pugui compartir tot el que hi ha al voltant de la lectura.
Doncs esperem que tingui llarga vida aquesta campanya A casa llegim en veu alta de la CAPAC, que tot just vareu presentar ahir. Moltes gràcies, Mar, i queda't, no, ja?
Gràcies.
La bastoneta que queda. Gràcies.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament. Pel·lícules, sèries, contes, jocs... I aquesta temporada seguim amb aquestes excuses que ens ajuden a seguir parlant del tema que ens interessa i avui comencem amb una pel·lícula.
Te he traído un regalo especial.
¿Qué es?
Y este es un libro especial. Es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre. Y hoy voy a leértelo.
¿Habla de deportes?
Trata de una preciosa muchacha llamada Buttercup y de su gran amor, Wesley. Desde que nació el amor, ha habido 7 grandes romances. El de Wesley y Buttercup figura entre los 3 primeros.
Un momento, un momento. ¿Es una novela de besos?
Espera, ten paciencia.
¡Rendíos! Antes moriré.
¿Crees que es fácil mantener una hermosa relación?
¡Wesley!
Això és La princesa prometida, és aquesta meravella de finals dels 80, la pel·lícula d'en Rob Reiner, que teniu a Filmin. Si l'heu vist, la podeu tornar a mirar, i si no l'heu vist, doncs ja sabeu on està. Que és veritat que no té esports, però deu ser l'únic que li falta, aquesta pel·lícula, perquè té de tot. I tot i la reticència del net a que l'avi li llegeixi un llibre en veu alta, ell, com tots nosaltres, hi ha caigut de 4 grapes i li encanta. I tot i que al final del tràiler diu, bé, intentaré no dormir-me, doncs al final, clar, és impossible dormir-se amb aquesta història i sobretot amb aquest plaer que dèiem, que és que et llegeixin en veu alta. Però se n'ha de saber de llegir en veu alta? Segur que hi ha oients que des d'un principi han pensat és que jo llegeixo doncs, el programa dedicat a l'educació i la família, no? Com avorrit. Se'n pot aprendre?
Sí, com tot. No? De llegir en sabem tots. Al final és pràctica. És no tenir vergonya. També, no? Perquè si has de fer veus, que tampoc cal que et passis tota l'estona fent tots els personatges com si fossis aquí el gran doblador o el gran actor. Sí. Se n'aprèn amb la pràctica.
Exacte, jo penso que és tenir ganes. Mm. I si tens ganes, al final sabem llegir. No? I si sabem llegir, al final és tenir ganes de fer-ho. Si tu, no, el que comentàvem abans, si t'has llegit prèviament la història, és realment, bueno, sí que facilita una mica perquè... tens una mica més parlar amb el vocabulari, la història, el que passarà, pots interpretar una mica més, però sí que és veritat que moltes vegades els neguits dels pares i mares és que jo no sé, no? Però no n'has de ser actriu per fer-ho. Se'n pot aprendre? Sí. Hi ha narradors i narradores orals que són meravellosos, que fan cursos i se'n pot aprendre, si vols, i tens ganes de fer-ho, pots fer i és fantàstic. Però no és necessari per poder fer aquesta lectura a casa, no és necessari que facis un curs.
I pels lectors també és una oportunitat d'aprendre, igual que hi ha gent que va a classes per parlar en públic, o sigui, és una manera de començar... Bé, doncs, atrevir-te.
Exacte, i perquè una de les coses que també ens ha d'ajudar és que els adults llegim més. I perdem aquesta vergonya de fer un públic. També és veritat que ens trobem que, evidentment, no totes les famílies tenen els mateixos recursos, ni els pares la mateixa formació, i, per tant, hem de potenciar aquesta lectura en tots els entorns. I segurament, doncs això, també ajudant els adults a perdre una mica la vergonya d'agafar un text i poder llegir en veu alta i poder compartir, no?
Abans que deies, era la lectura en bicicleta? Es deia en bicicleta, sí, això que primer llegeix un, llegeix un altre. Sí. Ara que deies, potser no tothom té els mateixos recursos, estic pensant en les famílies, que potser la llengua de la família és una altra diferent de les que es parla a l'escola, que també és una oportunitat pels adults d'aquesta família aprendre. Potser és el fill qui els llegeix a ells en veu alta, no?
És molt maco, hi ha programes d'aquests, eh? A les escoles es fan de... d'oralitat, no? Del treball de l'oralitat, en què són els fills els que ensenyen la llengua als pares i mares que no tenen la mateixa llengua, no? Que, perquè venen d'un altre lloc i tal. Però llegir en les llengües d'origen també és molt important, no? De vegades trobem a l'escola que tenen com vergonya, no? Se senten... tenen com un sentiment d'inferioritat amb la seva llengua i tenen parlen anglès en comptes, no?, de la seva llengua materna. També és feina nostra des de l'escola revaloritzar aquests idiomes.
Tots?
Perquè llegeixin en veu alta amb aquests idiomes, no? Que es comuniquin a casa amb aquests idiomes també és molt important.
En el cas de La princesa prometida, no sé si a vosaltres us agrada, he donat per fet que sí que us agradava. Bé, al net li encanta el llibre, però ara suposem que no li agrada. Fins quan hem d'aguantar un llibre que estem llegint en veu alta i que et diuen, no, és que a mi no m'agrada?
Bueno, és que ho veus de seguida, sí. Perquè si no agrada, és una lectura en veu alta, i no els agrada, no estan atents, o comencen a moure's, ara s'aixequen, no? Ho veus de seguida. Sí que és veritat que està bé intentar donar una oportunitat al llibre, perquè a vegades al principi no ens atrapa, i no, però és que això ens passa als adults, clar, també, quan llegim una novel·la o un assaig, el que sigui. A vegades no t'atrapa perquè no és el moment, o perquè... clar. I li dones una oportunitat i ja li trobes. Però no sé, suposo que tu estàs d'acord, Maria, que si portes ja unes quantes pàgines, no sé, aquí el criteri, no, de cadascú...
Sempre els he dit als meus alumnes, això.
Exacte.
Si 30, no funciona... 50 pàgines, depèn del llibre, no? Hi ha llibres que són més prims que altres. 30, 50 pàgines, i si no, un altre.
Aquest seria el barem, 30, 50...
Bueno, això és el que els dic jo, depèn del llibre. Clar, llibres molt primets, llibres
clar,
més gruixuts...
51 no cal llegir, que
esperem. Escolta'm, no hi ha prou vida per llegir tot el que voldries llegir. Per tant, si un llibre en aquell moment no t'està interpel·lant o no et ve de gust, o un altre.
És que s'ha de gaudir, clar. S'ha de gaudir, s'ha de disfrutar aquesta estona.
I important també veure els pels joves i pels petits, per tots, que els pares llegim.
Clar,
i que tenim, també ens reservem la nostra estona per llegir els nostres llibres, no? Perquè al final aquest exemple, al final som un exemple sempre, encara que siguin adolescents o després, que jo encara tinc pares i segueixen sent un exemple, i per tant és molt maco, doncs, poder tenir nosaltres la nostra estona per poder llegir i després, doncs, i que vegin que si un llibre no agrada no passa res, que no pot ser que ens agradi tot el que hi ha per llegir i que hem de seleccionar bé el que volem llegir perquè no tenim temps per tot. No tenim
clar,
temps.
També decidir que un llibre no t'agrada és superimportant,
clar,
no? Perquè forma criteri, t'estàs creant el teu gust estètic, decideixes, doncs a mi aquest gènere no m'agrada, o aquest autor no m'agrada gens com escriu. Això només ho descobreixes si t'hi has enfrontat, no? Si t'hi has posat, i això també és un aprenentatge molt ric.
També adonar-te que potser hi ha un llibre que és un gran llibre, segons els entesos, però que potser d'aquelles 3-4 persones que estan compartint el llibre hi ha algú que no li agrada, o altres llibres, no? Veure que ens agraden coses diferents, que potser hem d'escoltar aquell llibre que no ens agrada tant, però que un altre amb el que estem compartint si li agrada molt. És una manera d'anar aprenent moltes altres coses.
Per això és xulo, com deia la Melania, fer conversa literària, no? Això ja més en un àmbit potser escolar o de biblioteca o llibreria, perquè si són uns quants els que han llegit el llibre, potser a tu no t'ha agradat i de sobte el company dona una opinió o s'ha fixat en una cosa que li ha transportat no sé on i per tu dius, ostres, doncs jo no hi havia caigut. I això et fa que de cop s'obre una porta diferent, no?, per aquella lectura i crees un significat nou que abans no tenia.
Totalment, i això es nota moltíssim. A mi a l'escola em passa que a vegades al començament veus que hi ha alguns alumnes que no els acaba, no?, d'enganxar o que no estan molt atrapats i després amb la conversa veuen coses que potser no se n'havien adonat, no? O aquella conversa és tan rica o genera un debat que llavors s'engresquen i a la següent sessió ja venen amb altres ganes, no? També, o sigui que ajuda moltíssim aquesta conversa.
Abans parlàveu d'aquest poder de la lectura que trau, que algú comença a llegir en veu alta i tothom s'apropa, no importa l'edat. Per qui té fills d'edats similars, millor llegir tots plegats. Abans de començar el programa parlàvem de quan els fills comparteixen l'habitació i després quan estan en habitacions diferents. Clar. I potser ja és més difícil, no?, això de compartir les lectures en veu alta si és que es fa a l'hora d'anar a dormir.
Depèn, no? També és xulo tenir moments exclusius. Exacte. Quan tens més d'un fill. No? I que també aquest fill o filla sentin que aquella estona, el papa o la mama, són només per ells i per aquella lectura. També és maco. Clar, això depèn molt del caràcter. I potser tens un fill que és molt lector i l'altre no. Bueno, doncs, no? Cadascú a casa seva té el panorama que té. Però jo crec que no hi ha una resposta correcta.
No, és que t'has d'adaptar, com amb tot, com amb els horaris, amb el tipus de llibres, amb el... Jo penso que el que és més important és adaptar-se. I si et funciona millor a casa que sigui una lectura conjunta entre tots, fantàstic. I si ha de ser exclusiva per una i per una altra, meravellós. I si ha de ser ara d'una època, només vol llegir un dels fills amb mi, no?, o vol compartir aquesta lectura, no passa res, tampoc.
Doncs anem a la següent recomanació, que són dues persones que són adultes, que en principi no es coneixen i acaben sent gairebé família.
Yo me llamo Marguerite, con dos T's.
¿Viene mucho por aquí?
Casi a diario, con la ayuda de Dios.
Una película de Jean Becker.
¿Te gusta leer?
Es complicado leer, ¿sabes? Te lo cuento porque no te burlas de mí.
¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas?
Eso no puede existir. ¿Cómo se llama?
La peste.
Ah.
De Albert Camus.
¿Albert? Vaya, igual que mi abuelo.
Y con un diccionario uno viaja de una palabra a otra. Sueña.
Annette.
Hoy es cuando me haces un bebé.
Annette, caray, pero si no se escribe así.
¿Tú has leído a Camus?
Bueno, no todo. La peste, la caída del extranjero.
Soy fruto de una historia de amor.
Això és Mis tardes con Marguerite, amb dues T's, ja ho sentíeu. Amb dues T's no està en el títol, eh? El títol és Mis tardes con Marguerite. És una pel·lícula francesa protagonitzada per en Gerard Depardieu i la Gisèle Casadesús. Està a Prime Video. Aquestes tardes amb Marguerite m'ha recordat els audiollibres, perquè és un adult que en principi no està habituat a llegir. Aquí li diu, et dic que és complicat això de llegir, és el seu gat, mentre està treballant l'hort, que clar, ara no ho veieu. Pot semblar el mateix, això dels audiollibres i la lectura en veu alta, però entenc que és diferent, oi?
Sí, els audiollibres són un superrecurs, eh? És un recurs a tenir molt en compte i són valuosos, però no és el mateix, perquè no hi ha vincle emocional, no?, quan estàs escoltant. La màgia que dèiem de la lectura en veu alta és que tu tens un vincle amb la persona amb qui t'està llegint o a qui estàs llegint, no? Sense aquest vincle, difícilment hi ha aprenentatge. Aleshores, escoltar un audiollibre està bé perquè t'aporta el coneixement d'aquest llibre, coneixes la història i ja està, però no tens aquest component de l'emoció, del vincle que fas amb persones, no?, al costat que t'estan llegint, que jo crec que és el valor xulo.
Exacte, tot i així, com diu la Maria, és un recurs que s'ha de tenir molt en compte, perquè, per exemple, persones que viuen soles, no?, que abans parlàvem de la gent gran, és un recurs molt valuós, o persones que són invidents. És també un recurs molt, molt valuós. Jo amb aquest tema dels audiollibres, a mi, per exemple, m'agrada molt per anar al cotxe. No? Vas en cotxe i pots posar-te un audiollibre. Evidentment, m'agrada més que una persona em llegeixi, però si vaig al cotxe és un altre recurs. I us deia que tinc una anècdota que una de les mestres d'una de les classes del col·le, pel Nadal vam compartir els llibres que ens havien regalat. Uh-huh. Els alumnes, les mestres, tots, no? I ella va dir que havia demanat un llibre i que, a més, havia demanat una contractació d'una plataforma d'aquestes d'audiollibres. I va dir que ho havia demanat perquè havia descobert que li agradava molt quan jo llegia en veu alta a classe, a les sessions. I llavors va dir, és que ara és com portar una Melania al cotxe. I em va semblar molt emotiu, m'agrada molt.
Clar. No, és que és una meravella. Ja. I a més, clar, és que vosaltres llegiu molt bé i qui fa els audiollibres sovint també, en principi, és gent que llegeix molt bé. Sovint ara ja ho fan actors, actrius, moltes vegades de renom. I ara que, bé, ja fa una mica les vacances, però que hem fet, som moltes famílies, molts quilòmetres en cotxe, no? Aquell quan arribem, aquesta música no m'agrada, en funció de les edats, no? Que potser aquest audiollibre, tu que deies que t'agradava tant quan anaves conduint, és al final com una mena de club de lectura. Alguns està llegint i anem comentant. Caldrà trobar el llibre que li vagi bé a tothom, això sí.
Jo no ho havia pensat, eh?
No, jo tampoc,
com a recurs, és guai, el cotxe.
Sí. A veure, sí que és veritat que si tu pots llegir algú, molt millor per aquesta connexió,
Llegir el cotxe, impossible.
Però llegir el cotxe, clar. Sí, jo el que faig també, per exemple, al cotxe, que no es llegi en veu alta, però al final és fer narració oral, sí, que es tracta d'això, i nosaltres fem, improvisem contes. Clar. Això és molt xulo també, llavors fem, un de nosaltres, ens hem de proposar un personatge i un lloc, no? Un nen i la platja, per exemple. I llavors hem de dir, doncs ara el papa o la meva filla, t'has d'inventar una història amb aquests elements. Llavors improvises una història i al final no deixa de ser una narració oral. No estàs llegint, perquè ens maregem, i la meva filla no en sap encara, però estàs explicant històries, no?
Fèieu referència a aquesta diferència entre l'audiollibre i la lectura en veu alta, el vincle emocional, que suposo, Marc, que és una de les peces clau d'aquesta campanya de Casa Llegim en veu alta de la CAPAC, no? Que hi hagi aquest vincle emocional.
Sí, és aquest... Sí, però que dèiem, perquè és una estona de qualitat que podem tenir pares, mares, amb els nostres fills i filles, dedicat només a una cosa. No està fent el sopar mentre, a més, estem contestant un missatge al telèfon o no. Estem dedicant aquest temps a nosaltres, a un entorn familiar. I és una acció que ho facilita molt i molt. També és veritat que hem de buscar aquesta estona que no estiguem del tot cansats, ni els fills ni nosaltres... Que deixem les pantalles lluny i, per tant, aquest moment de calma, doncs, és fonamental.
Anem a l'última recomanació d'avui.
You haven't said which book you want to be responsible for.
Maybe Persuasion, because I'm increasingly drawn to its elegiac tone.
Don't think I'm doing a book club.
You're doing it.
Mansfield Park, Pride and Prejudice, Emma, Persuasion.
Six people will each be responsible for one book.
All Jane Austen, all the time. The
members. Això és Jane Austen Book Club. Aquí es va traduir com a Conociendo Jane Austen. En teoria està Prime Video, però jo l'he buscat que la volia veure i no l'he trobat. És l'adaptació del llibre, el mateix títol, un bestseller de la Karen Joy, i bé, és l'excusa per parlar dels clubs de lectura. Què passa als clubs de lectura? Que quan algú els prova, ja no ho deixen.
És que enganxen.
No,
enganxa, perquè al final és el que dèiem. Comparteixes una cosa que t'agrada molt amb gent a qui també li agrada molt, i de cop la lectura que tu has fet individualment a casa, quan la portes a compartir, creix i es transforma en una cosa diferent. És molt xulo el que es genera en un club de lectura.
S'encomana la passió. Jo penso que és la passió el que s'encomana. Per això el mediador o la mediadora, evidentment, normalment són persones que ens agrada molt, si no faríem això. I aquesta passió es transmet, no? I és el que a la gent li engresca. I a més descobreixes altres llibres que potser no coneixen, altres autors, autores, n'aprens molt, llavors, Però principalment jo penso que és aquesta passió per la lectura el que s'encomana.
I a partir de quina edat es pot participar en un club de lectura? D'entrada ens imaginem adults, però si ja saps llegir i més o menys pots tenir cert criteri?
6-7 anys.
Totalment.
Sí.
Jo penso
abans
que
potser sí. Són massa petits, però 6-7 anys que ja comencen a llegir...
I que poden tenir conversa,
un... sí,
no?
Sí, poden... un club molt xulo.
Exacte, que poden tenir una conversa, no? Evidentment no serà la mateixa conversa entre adults o amb infants, però jo penso que més que l'edat, no? Com abans deia, més que estiguin ells preparats, que tinguin aquesta... que sàpiguen llegir per fer el club, i que puguin conversar mínimament i que puguin estar una estona pendents també de lo que diran els altres, no? Llavors, sí, a partir de 6, 7, 8, una mica depèn també de l'infant.
Moltes biblioteques organitzen clubs de lectura, segur que les escoles també se'n fan, però en entorns familiars també podria fer-se. Els amics, gent d'edat similar, potser una família, clar, no té tants fills com per fer un macroclub de lectura, però entre els nebots, els veïns...
Seria guai, això.
Podria ser una... Sí. Que no ens ho plantegem. Jo almenys no m'havia...
Es fan clubs de lectura familiars, On pot anar els pares amb els fills a compartir la lectura que hagin fet conjuntament,
Exacte.
A llibreries i a biblioteques.
I tant, sí, sí.
I a casa hi ha una noia que, per exemple, que em segueix a l'Instagram i em va explicar que havia fet un club de lectura familiar a casa seva amb els seus fills i que havia agafat material, idees de material, de fet, de la Maria, del seu Instagram, del meu, i que havia agafat material, fantàstic.
Us volia preguntar també per lectures compartides, perquè he vist que al juny les dues vareu organitzar una lectura compartida a Telegram, era del llibre Guia màgica d'autodefensa amb galetes. Com funciona això?
Això és que nosaltres hi havíem participat en alguna organitzada i ens vam emocionar moltíssim llegint aquest llibre, que el recomanem molt, és excel·lent, i vam dir, muntem-la nosaltres. I és tan senzill No? Té molta feina darrere, però l'organització és tan senzilla com crear un grup de Telegram, difondre xarxes, que farem això, que s'hi apunti qui vulgui amb l'enllaç. Ens va sorprendre la quantitat de gent que s'hi va apuntar, que dèiem, mare meva, com ho gestionarem això? Però va anar molt bé. I nosaltres vam dividir el llibre, clar, ens el vam plantejar tot el mes, la lectura, el vam dividir en 4 seccions, llegíem de dilluns a divendres.
Però llegeix cadascú a casa, sí. No és una lectura
no,
compartida
cadascú
amb veu alta.
Cadascú a casa llegeix al seu ritme dels capítols que toquen per aquella setmana. Aleshores, dissabte, anàvem llançant blocs de preguntes entre dissabte i diumenge i obríem, doncs, obert a tothom que pogués participar i dir i opinar.
I la gent hi anava participant, llavors anaven contestant aquestes preguntes, o sigui, la mediació la fèiem amb aquests 3 blocs, que tenien una estructura, i la gent anava participant. I quan acabava diumenge fèiem una mica la guinda, no? Que fèiem una proposta, una activitat relacionada, evidentment, amb la lectura, i bueno, van sortir propostes xules i va ser molt xulo, va participar moltíssima gent, ens va sorprendre que hi hagués tanta gent i la resposta ha estat molt, molt bona.
És que també quan es pauten uns dies, uns capítols, fa que potser tu en el teu dia a dia no trobaries un moment però voldries fer-ho, i quan ja tens aquesta mena de compromís i dius, bueno, m'haig de llegir un llibre sencer en 2 dies, sinó ara uns capítols i tens l'al·licient i participes, això deu fer que molta més gent s'enganxi, no?
Sí. Bueno, i que vas veient com la gent s'engresca en la conversa i dius, home, jo vull participar més, potser les... o he après molt i això no m'havia donat, o recursos, per exemple, recursos literaris, i llavors tornes a rellegir una mica... Sí, clar. Això, el que dèiem abans, no, dels clubs, que això s'encomana.
Per les famílies que no tenen cap mediadora com a integrant de lectura, no, a la família, com hauríem d'organitzar el nostre club de lectura familiar? Com triem el llibre? Abans dèieu, la selecció és molt important. S'haurien de fer propostes, votar... cada vegada que s'organitza un club, un membre tria el llibre...
Bueno, maneres mil, no? Exacte. Jo us diria anar a la llibreria i mirar, o a la biblioteca, mirar i remenar, i a partir d'aquí provar. Si funciona, genial, i si no, canvi de llibre.
Exacte.
No passa res, hi ha molts formats, no? Cada edat també requereix un format diferent, però provar.
I les normes les posa la pròpia família, vull dir que poden fer, no, doncs això, doncs que escull una persona cada vegada, un membre de la família, el llibre, o que fan una votació, no? O poden mirar altres clubs que es facin a escoles, que es facin a llibreries i dir, doncs mira, com que s'ha fet aquest club, agafarem aquest mateix llibre per fer. O sigui, al final les normes les ha de posar cada família, això ha de ser superflexible. I proposar, doncs ho farem d'aquesta manera, llegirem tots el llibre a l'hora, o cadascú que tingui la seva estona de lectura i els dissabtes al vespre compartim amb un berenar. Bueno, les normes les posa cada família, el que li vagi millor i el que se sentin més còmodes també.
Ja estem a punt d'acabar aquestes lectures en veu alta avui a l'Escola de Família. Melania i Maria, vosaltres sou mediadores, ho hem dit des del principi, ja sabem que necessitem una a les nostres vides. No, perquè, clar...
Necessitem unes pautes, perquè
clar,
sí.
Et facilita molt,
home,
no?
Jo bastant,
ja,
bastant.
Ja estic entregada a llegir en veu alta i tal, però, home, amb algú com elles al costat tot seria més fàcil. La propera campanya, ja saps, amb mediadora incorporada. Vosaltres recomaneu, feu recomanacions de llibres, tant a la vostra feina, dèiem, com a xarxes. Una és Los cuentos de la caputxeta i l'altra és A llegir. Què diríeu que fa que algú s'enganxi un llibre? Aquí no deu haver-hi una fórmula, no? Perquè si no...
És molt difícil, no? Jo crec que t'enganxes i t'interpel·la d'alguna manera quan ets gran, no? Si el llibre de cop parla de tu o t'està explicant una cosa que t'ha passat o que li ha passat a la teva amiga o... Ja està. O és una història, un thriller. Potser no t'interpel·la gens perquè tu no has viscut mai un thriller ni...
No.
Ojalà. Però t'he enganxat és trobar una mica, no? I per trobar has de llegir molt. I quan ets petit potser el que t'enganxa són altres formats. Pues un llibre que tingui, jo què sé, solapes per obrir, un llibre que em faci jugar, un llibre que, no sé... Hi ha tants formats de llibres.
Com persones.
Llibres sense mots, perquè també es poden llegir llibres sense mots, amb els més petits.
Moltes possibilitats, tu deies, com persones. És curiós quan ella ha dit un thriller que no l'hauràs viscut i...
Bueno, sí, però és complicat.
Sí. És curiós que jo he pensat, per sort, i tu has dit, tant de bo.
Bueno, no, calà.
Calà.
Per això, no? Cada persona o cada moment, a vegades, no? Pot tindre un,
clar,
llibre, un tipus de llibre, no? Segurament...
I tant.
No sé, segurament no llegiries o no t'interessarà mateix aquest any que potser d'aquí dos anys.
Exacte.
Que l'has tingut una criatura, vés a saber, no? Acabarà passant de la teva vida. Jo crec que també és important que les famílies anem amb els nostres fills i filles a les llibreries. A xafardejar.
És molt important.
A xafardejar, no? A veure aquelles quatre paraules que ens expliquen a darrere de què va aquell llibre, doncs... no? I veure la diversitat que hi ha, perquè és això.
I respectar-los, no?
Totalment.
Perquè de vegades estàs a la llibreria i sents, no, un còmic no, perquè no és llegir un còmic. Dius, mare meva, compra-li el còmic.
Clar.
Què vol dir que el còmic no és llegir? Hi ha un prejudici molt gran, no?, amb el còmic. Sí. O llibres de poesia, ja ni t'hi acostes. Perdona, exacte. La poesia és un text curt, preciós, que llegim un poema i ens pot donar per molta estona de xerrar o de comentar.
Els àlbums il·lustrats.
Els àlbums.
Sí. Per exemple, els adults... Moltes vegades pensen que els àlbums il·lustrats són per nens. Jo quan vaig començar la meva col·lecció em deien, però si tu ets gran. I per això és que vaig començar a recomanar àlbums a les xarxes, perquè no són per infants, són per totes les edats. O els àlbums muts, que deia abans la Maria, s'han de llegir també, s'han de llegir les imatges.
Què us sembla si acabem amb alguna recomanació, amb aquestes bones intencions, aquestes ganes que tenim ara de llegir en veu alta? Molt breument, però feu-nos alguna recomanació pels més petits, per quan comencem.
Mira, per quan comencem, que deia abans llibres de solapes, a mi m'agrada molt La casa de la May, no recordo l'autor, és d'Editorial Baula, és un llibre que té infinites solapes i és divertidíssim anar veient què passa sota aquestes solapes, perquè els personatges van saltant d'una pàgina a l'altra i el que has vist en una banda ara de cop te'l trobes en una altra. Mm-hmm. És molt guai, a part la protagonista és una nena arquitecta, que també és xulo com a referent, que sigui una nena arquitecta la protagonista. És molt xulo, La casa de la May.
Quan ja comencen a llegir?
Quan ja comencen a llegir... Mira, jo li tinc un carinyo especial a una novel·leta que es diu Quieres ser mi amiga, de Susie Morgenstern, i és perquè és la primera novel·la que li he llegit a la meva filla. Quan hem fet aquest pas de començar a llegir més novel·la, un text més llarg, i és un text molt maco, i bueno, li tinc aquest carinyo especial.
Doncs apuntada. Mm-hmm. Quan ja són lectors autònoms els fills, tot i que potser ja comencem a fer això d'en bicicleta, que m'ha encantat. Mm. Ja ho heu vist.
Sí. T'has quedat amb el concepte.
Sí, sí.
Jo recomanaria El mètode Chov, de Roddy Doyle, editat per Blackie Books. Divertidíssim, o sigui, és delirant la lectura. És una lectura que el temps narratiu transcorre en un segon o dos, vull dir, és un temps curtíssim i tot el que passa en aquest temps és que és superdivertit.
Adolescents, no sé si el llegirem en veu alta, si cadascú llegirà a la seva habitació, però què podríem triar?
Mira, Guia màgica d'autodefensa amb galetes, per exemple. És fantàstic aquest llibre. Mm. És gènere de fantasia, però hi ha un rerefons molt, molt potent. Tot un tema polític, social... Penso que és... A més, és un llibre molt maco per fer conversa literària.
I quan els fills són adults, podem seguir, no?, llegint en veu alta.
Totalment, sisplau.
Diria que... No sé, és guai llegir clàssics, per exemple, no? Els clàssics que ens fan tant de respecte, de vegades, o que ens fan mandra. Penso, per exemple, en la col·lecció de Petits plaers, de Viena, que agafa grans autors i són textos curts que són carmelets, que gairebé en un viatge de metro n'hi ha que els pots haver llegit i són excel·lents.
Jo recomanaré aquí un, per culpa de la Maria, que estic super enganxada ara mateix a aquest llibre i que és Demà, demà i demà.
Oh, per favor.
I estic molt enganxada perquè ella m'ho va recomanar amb tanta passió, aquesta paraula que he dit tantes vegades, que l'he hagut de comprar i estic molt enganxada. I penso que per adults i per no anar conversant d'aquesta lectura m'està agradant molt.
Jo és el següent que tinc allà per
sí?
començar.
Ui, doncs ja en diràs, perquè jo encara tinc el buit d'haver-lo acabat.
Melania del Pino i Maria Gajas, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Estat
moltes gràcies a vosaltres.
I Marc Pla, presidenta de la CAPAC, moltes gràcies de nou per tornar i que vagi molt bé aquesta campanya.
Sí, sí, esperem, aneu-nos buscant amb aquest hashtag, a casa llegim en veu alta i així entre tots doncs, ens animarem a fer més lectures.
Gràcies.
Agenda.
Agafeu l'agenda i preneu nota. El 4 d'octubre tindrà lloc el webinar gratuït Famílies que llegim en veu alta, que impartirà la Maria Gajas, la que acabeu de sentir. En breu us podreu inscriure des de la web de la FEAC, www.feac.cat. Acabem amb música, com sempre, i avui una cançó inspirada en un llibre. Es tracta de Wuthering Heights, de la Kate Bush, un tema de 1978 que, si no el recordeu, us aviso, no deixa indiferent. Va ser el primer senzill de la cantant, que amb tan sols 20 anys va aconseguir ser número 1. El va escriure després de veure un documental de la BBC sobre la novel·la Cims borrascosos, de l'Emily Bronte, que la va impressionar. Però abans d'escoltar la Kate Bush, ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.